Fora d'hores. Les veus de l'Autònoma.
Hola, molt bona nit i benvinguts al Fora d'hores, el programa de Ràdio 4 produït pels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui al Fora d'hores tornem un cop més a entrar en un d'aquests temes de preocupació cultural que també ens agraden, perquè ens aporten coneixements que molts cops són bàsics i en canvi no tenim. Aquesta nit amb la companyia de Xavier Lozano intentarem explicar-vos què és això que parlem. Aquesta llengua que, fruit del pas de molts anys, per nombroses generacions, ha acabat convertint-se en el català, una llengua parlada per 9 milions i mig de persones al món. Avui coneixerem la importància de la nostra llengua, però especialment de les seves peculiaritats. El català no es parla igual a tot arreu. Tot i que es poden entendre un parlant del català de Rosselló i un de les Terres de l'Ebre, no parlen el mateix tipus de català, o el que es coneix com a dialecte. Els seus parlants difereixen, entre d'altres, en aspectes fonètics, és a dir, la manera com es pronuncien els sons, o aspectes lèxics, les diferents paraules que utilitzem. Aquesta nit descobrirem els motius de l'existència dels dialectes de la llengua catalana i en coneixerem les seves característiques, també amb la companyia de la filòloga en llengua catalana i alhora parlant d'un dialecte de transició, Magda Buldó. Durant el programa d'avui no deixeu escapar cap vocal, cap consonant i escolteu bé com parlem.
Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre. I mos s'enfila des del port els antics camins de ses costes.
Hola, com estàs? Avui parlem de la llengua catalana i, especialment, de totes les seves variants dialectals. Avui volem certificar l'existència de nombroses varietats dialectals del català, diverses de les quals són desconegudes pels parlants dels dialectes majoritaris. I és que a Catalunya, i en tota l'àrea geogràfica de parla catalana, no tothom parla igual. Més enllà dels maldits parlars de Barcelona i Lleida, és a dir, els dialectes orientals i occidentals, respectivament, existeixen altres variants que, tot i assemblar-se en aquests dialectes, tenen les seves pròpies peculiaritats. Parlarem d'això, però alhora també volem descobrir-vos l'existència d'una manera de parlar el català encara més desconeguda, la dels parlants del dialecte de transició. Si s'hi fixeu, notareu, en la mateixa parla, que jo mateix, en haver nascut en una zona propera i intermitja als dos dialectes majoritaris, la meva parla reuneix les característiques dialectals de l'occidental i l'oriental, això sí, sense pertànyer a cap dels dos.
Que fan glosats amb pastissets i gestes de bijuteria. Amor, 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 amor.
El català és una llengua romànica parlada per gairebé 9 milions i mig de persones al món. La gran majoria viuen a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears i també a Andorra, a la Franja de Ponent, a la ciutat italiana de l'Alguer, a la Catalunya del Nord, francesa, i al Carche, un petit territori de Múrcia. El català va molt relacionat amb la identificació nacional i cultural de Catalunya. Per això va estar prohibit a determinats àmbits durant la dictadura franquista. Durant aquell període, si es parlava català en públic, la policia podia multar. La llengua catalana ha sofert nombroses evolucions i ha rebut infinitat d'influències. Això ha provocat la proliferació dels diversos dialectes. I això també ha generat que, en un territori en concret, el del País Valencià, el dialecte del català que es va desenvolupar en aquesta zona es convertís en més que això, i que els seus parlants en reclamessin la distinció com a llengua. I és que des del segle XIV, el català rep el nom de valencià per la seva varietat parlada al País Valencià. Actualment, i sobretot per evitar els conflictes que això pot suposar com a arma política per afeblir la llengua, el 9 de febrer del 2005 es va arribar a la conclusió de que és un fet que a Espanya hi ha dues denominacions igualment legals per designar la llengua catalana: la de valencià, establerta a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda als Estatuts d'Autonomia de Catalunya i les Illes Balears. Totes les diferències dialectals que tenim en català, que poden semblar moltes, es tracta d'una llengua molt cohesionada. Això queda reflectit en l'existència d'un model ideal de llengua, el que coneixem com a llengua estàndard. Després de conèixer algunes de les diferències dels diferents dialectes, al programa d'avui veurem com conflueixen totes aquest únic model. Però ara centrem-nos ja en aquestes diferències. Com ja hem avançat, en la llengua catalana podem distingir dos grans grups de varietats segons la procedència geogràfica del parlant: el català occidental i el català oriental. De seguida us ho expliquem. El català oriental es parla en un ampli territori, limitat de nord a sud per la Catalunya Nord i les conques hidrogràfiques dels Francolí i Riudecanyes. D'oest a est abraça la part més oriental de Catalunya i s'hi estén fins més enllà del Mediterrani. D'altra banda, el català occidental es parla a grans trets a les conques del riu Segre i del riu Ebre al seu pas per Catalunya. La diferència bàsica d'aquests dos grans blocs és que, en els parlars orientals, es produeix una neutralització de les vocals àtones A, E o U. Com per exemple, en la paraula llibre, escrita amb B final, els parlants orientals fan la neutralització. Això vol dir que fan una vocal intermitja entre una A i una E, la E, i així diuen llibre. Aquest fenomen de la neutralització no només el trobem amb les vocals A, E, sinó que també és present en la O, U. Així, en català oriental, la O que trobem escrita en la paraula carro és pronunciada U, carro. En canvi, en català occidental, aquesta U es pronuncia O, carro, i la lletra E de la paraula llibre es pronuncia una E, llibre. Però trobem algun cas en els parlars occidentals en què les es àtones, ES àtones, al de principi de paraula, es pronuncien com en català oriental, amb una A. Per exemple, a Balaguer els pares diuen als fills: no es tracte d'esbojarrar-se quan sortiu los dissabtes a la nit. Cal remarcar que entre el català oriental i l'occidental no existeix una frontera física estricta, sinó que la línia que separa els àmbits geogràfics dels diferents dialectes, anomenada isoglossa, segueix un recorregut, tot i que més o menys vertical, poc recte i amb una amplitud fronterera diferent a cada zona. La principal isoglossa, la que distingeix aquesta forma de pronunciar la A i la E àtones, passa per poblacions com, de nord a sud, Montellà, Sant Llorenç de Morunys, Solsona, Riner, Pujal, Sant Guim, Santa Coloma de Queralt, Conesa, Senan, Vimbodí, Argentera i Montroig. Prop d'aquesta isoglossa, i aproximadament paral·lela a ella, però més decantada cap a ponent en acostar-se al País Valencià, corre la de la distinció entre O i U àtones. Tot aquest espai en què hi trobem les fronteres dialectals de la llengua catalana s'anomena zona de transició. En aquest territori, que pot estendre's des de 5 a 30 quilòmetres d'amplada, els parlants reuneixen característiques dialectals de les dues zones, és a dir, parlen el dialecte de transició.
Fora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
L'any 1861, Manuel Milà i Fontanals va proposar la divisió dialectal del català en l'oriental i l'occidental. Però cap d'aquests dos dialectes no és del tot uniforme, sinó que es pot subdividir en diversos subdialectes.
Aquest és un país que és diferent. Hi ha etudes que han estat feites, hi ha bejubis de cops de facultats o que venen justament estudiar la terra del Catsí, perquè és diferent. La manera de viure també és especial. Hi ha el climat que joga, tot un tas de coses que fan que és aquella diferència.
Hem començat per el nord de Catalunya i per la zona oriental. Ho hem fet escoltant aquest tall de veu del dialecte parlat al Rosselló, a Conflent, i al Vallespir, anomenat rossellonès. I ho fem escoltant de fons aquest contrapàs de Prats de Montlló per viatjar doncs fora de la frontera catalana, és a dir, a la Catalunya nord, on es parla el dialecte català nord-oriental. I el que es parla molt a prop, al Capcí, és el capcinès, que tot i ser català oriental, en destaca la influència occitana i francesa.
Dins del departament hi ha, oficialment i oficiosament, hi ha divisions que coneixiu, hi ha el Conflent, el Rosselló, el Vallespí, la Costa, hi ha Cerdanya, Capcí, que és ensemble. Seu d'acord perquè sigui ensemble, per això.
Entrant ja a terres catalanes, a la comarca de l'Alt Empordà, es parla un dialecte força característic i peculiar, especialment a la vila de Cadaqués. Estem parlant del subdialecte salat. Aquesta manera de parlar, com passa en el català balear, els articles el i la es pronuncien es i sa, i en plural es i ses. Això succeeix perquè els articles del català salat provenen d'un origen llatí diferent. El català salat s'estén des de Begur fins a Blanes, pels pobles banyats pel mar, com Llafranc, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Tossa i Lloret de Mar, i també els que estan a pocs quilòmetres de la costa, com Castell d'Aro, Vall-llòbrega i Llofriu. Actualment utilitzen l'article salat els més grans, a diferència de les Illes Balears, on l'utilitzen encara totes les generacions. Un veí de Cadaqués ens en dona l'exemple.
Sí, que és diferent, perquè aquí salem. Aquí per dir la casa, diem sa casa. Sa meu nena, es meu nen, si és mascle, si és masculí, és es. I si és femení, és sa. Sa casa, sa nena, es nen, sa meu mare, es meu pare. I aquest és el parlar que tenim nosaltres aquí.
Actualment, l'article salat, doncs, bàsicament es dona de forma generalitzada al català balear i a més d'alguns pobles de la Costa Brava. També en dos pobles del País Valencià, a Tàrbena i a la Vall de Gallinera, repoblats per mallorquins després de l'expulsió dels moriscos. D'aquest article del català salat en queden també nombrosos testimonis en la toponímia, com per exemple en el nom de Sant Joan d'Espí, i no Sant Joan del Pi, o Sant Llorenç Savall. Les formes de l'article salat no es consideren pròpies de la llengua estàndard, per això poques vegades sentirem un presentador o un locutor mallorquí parlant per ràdio o televisió amb article salat. El català balear es divideix en els subdialectes anomenats mallorquí, menorquí i eivissenc.
Fins que sa mare li arribà a dir:
hauries de veure si vas a festejar qualque poc.
Si ja no sé què tenc que dir.
I da, mira, les raons siguen acabades. A festejar has d'anar, surta d'allà on surta.
La llengua catalana va arribar a les Illes Balears de la mà d'habitants provenients del Rosselló i l'Empordà, en temps de la conquesta. Per la qual cosa es conserven característiques dialectals emparentades amb les variants d'aquestes zones. Ens ho explica Tomeu Penya amb el seu Catalans i Mallorquins.
Que això després no som estat mai cap no. Mandermen, que de deu mots engafo algú.
Catalans i mallorquins, palmer, amics, més endins, així tots serem germans.
Els qui sopren en riaes, per es que jo m'ha passat, per demanar ses cosets, allà m'han fet a potat. Un moix i un cat,
un gat i un cos,
un tessó i un capell,
si toc un gos i un barraxel, barraxel,
barraxel. Patir vedell que això no és pas nou, som estant mai cap un desmet, si no mal, met, si no mal, si no mal, me farà mal.
Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com més amics, més endins, així tots seran germans.
Si un s'entén així com sap, i estic gens embrit i cert com han ensenyat. Un moix, un cap,
un gat i un cos,
un tessó i un capell,
si toc un gos i un barraxel, barraxel, barraxel.
Mativa de que això no és pas nou, som estant mai cap un desmet, si no mal, si no mal, si no mal, me farà mal.
Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com més amics, més endins, així tots seran germans.
Colí, colí.
Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com més amics, més endins, així tots seran germans. Mallorquins i catalans, catalans i mallorquins, com més amics, més endins, així tots seran germans.
Bulli, 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 bulli.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana d'una sola...
Però tornem a Catalunya, justament on estàvem abans d'anar cap a les Illes Balears i a l'Alguer. Anem ara a la frontera catalano-francesa. En aquesta zona es parla un dialecte de transició, l'anomenat septentrional de transició, una barreja del rossellonès i el central.
Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà.
Justament, el central és el dialecte del català oriental més present a les comarques catalanes de Girona i Barcelona, i també a Tarragona, i és el que més utilitzen els mitjans de comunicació. El català central es parla a les comarques del Solsonès Oriental, el Berguedà, el sud del Ripollès, les comarques gironines, la Catalunya Central i l'àrea metropolitana. Tot i que a l'entorn de Barcelona s'hi ha desenvolupat un subdialecte social que ja no depèn de l'àmbit geogràfic, sinó de la barreja de cultures i d'estrats socials. Durant el programa d'avui volem també mostrar-vos l'aplicació dialectal del català en l'àmbit de la música, especialment la comercial catalana, la més coneguda. Hem vist, per exemple, com Tomeu Penya ens cantava en català balear. I pel que fa al català central, i justament el de Girona, l'estem escoltant Gerard Quintana amb la seva peça L'Empordà.
Sembra deia que la matina desmataria
Podem dir que el català central arriba pel sud fins al Baix Penedès. A partir d'aquí, i seguint tota la conca del riu Francolí, es parla un altre dialecte, el tarragoní, que s'estén del Camp de Tarragona i també part de la comarca de la Conca de Barberà. Escoltem dues parlants d'aquest dialecte tarragoní, primer una veïna de Montblanc i després una de Valls.
A la festa major de Prenafete, normalment a la vigília se matava un bé, no? Se destrossava i llavors se coia amb una cassola la carn, a la brasa també, una esclivada de pebrot, això és cuiner, sí, sí. Això és la cuiner. I després doncs s'anava al concert.
I el primer els van portar cap allà. I aquell xiquet ho va sentir el dia abans que us ho parlaven els pares. I va agafar cigrons. I ho va prendre cap al bosc. I va anar tirant els cigronets. I quan se va fer de nit, que els pares ja els havien deixat, que estaven distrets, van tornar cap a casa.
Com hem pogut sentir, en el dialecte tarragoní, tot i ser oriental, en destaca la pronúncia de les as de final de paraula amb una e oberta i la diferenciació de la b alta, pronunciada així, B, i la B baixa, pronunciada V, com per exemple en la paraula vinícola. En l'àmbit de la música, un dels bons exemples del dialecte tarragoní és el de Lluís Gavaldà i el seu grup Els Pets.
D'escuma i sal que compassades gronxen estels cansats de la calor, marques de peus petits mig esborrades, restes d'amors prohibits que ja no hi són. Quan la platja es queda sola, tot es torna a terra. Des de l'aigua el cel tremola,
aquests són els principals subdialectes del català oriental. Però abans d'apropar-nos a terres de Ponent, hem de parlar d'un altre tipus de dialecte, el català de transició oriental-occidental. Al començament del programa hem parlat de les isoglosses, és a dir, de les fronteres lingüístiques que separen un dialecte de l'altre. La isoglossa del català que separa l'oriental de l'occidental passa de nord a sud més o menys per la zona que separa les demarcacions de Barcelona i Tarragona de la de Lleida. En aquestes zones es parla un tipus de dialecte amb trets característics de les dues zones. Pot ser, per exemple, que es faci la neutralització de la O cap a U i, en canvi, no es faci la de la A cap a la E. Per entendre-ho, escoltem aquest senyor de Fórnols, a l'Alt Urgell, i després una veïna de Sarral, a la Conca de Barberà.
Aquestes cobles del Ninou es cantaven a Fórnols la vella de Cap d'Any, pels nens i nenes, i passaven recollint pels pobles cases i cantaven les coples. La casa on hi havia un difunt ho portaven dalt, dient un pare nostre. Les altres cases cantant la copla i la gent els daven ous, botifarra, el que tenien. I el que recollien, el dia següent, feien un àpet a l'hostal.
O no?
Sí.
Sí?
No va bé.
Les m'aixeco a les 8. Escombro els carrers, que en tenim davant i darrere, escombro una miqueta llàctria, una mica de jardí, preparo l'esmorzar, normalment faig la feina de casa i em poso a fer guants.
A més de l'Alt Urgell, el dialecte de transició també es parla a les comarques de la Segarra, el Priorat, però especialment a la comarca de la Conca de Barberà. El que ja no és tan normal és sentir parlar dialecte de transició als mitjans de comunicació. Nosaltres hem trobat una locutora de ràdio catalana, d'abast nacional, que en reuneix totes les característiques. Escoltem-la.
Bon dia, són les 6. Pasqual Maragall demana al conseller Joan Carretero que rectifiqui les seves declaracions sobre l'Estatut. El conseller de Governació ha qualificat el text d'immens desastre i n'ha responsabilitzat el govern espanyol i concretament el seu president, José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest matí, les executives del PSC i Convergència i Unió analitzaran la decisió dels republicans de votar en contra de l'Estatut al Congrés. 32 dels detinguts en el macrobotellón del Raval queden en llibertat amb càrrecs. Se'ls acusa de danys i de desordres públics, però a més alguns joves han estat imputats per incendi i atemptat contra l'autoritat.
És en la comarca de la Conca de Barberà on encara es conserva un subdialecte molt peculiar, l'anomenat xipella. Es tracta d'un parlar que, tot i tenir les característiques generals del català oriental, té un tret singular, que és la pronúncia de les lletres A, E finals en forma de I. En lloc de pare, ens dirien pari. El xipella es parla especialment a les poblacions de Solivella, Blancafort i Barberà de la Conca. Escoltem-ne una veïna de Solivella.
Sí que t'ho explicaria, sí que n'he fet per tot el poble. I ve de la cunya el principal, és el coure-ho. Perquè la fórmula no costa res, però el cavall no els hi surt bé. Si hi ha massa poc foc... I a mi abans me pujaven altes així, però me fumava la llauna. Llavors va venir a arreglar la cunya, ajustar-me-la més, i ara no me'n pugen més.
Fora d'hores, les veus de l'Autònoma.
M'agrada estar enamorat d'un pom de galtes fora el mar. M'agrada que sigues menú per a que el bes siga més gran.
Ara sí que arribem a l'altre bloc principal de dialectes de la llengua catalana, l'occidental, que s'estén per la banda oest de Catalunya des dels Pirineus fins al sud del País Valencià. El dialecte occidental, caracteritzat per la no neutralització de la A, E, O, U, àtones, té també diverses variants. I com hem anat fent al llarg del programa, les anirem definint de nord a sud, segons la seva posició geogràfica. I començarem pel català nord-occidental, un subdialecte del català parlat, aproximadament, a la part catalana i aragonesa de parla catalana, al voltant de la conca del Segre. Popularment se l'anomena lleidatà, però el seu domini va molt més enllà de la província de Lleida. A la part més propera als Pirineus, especialment a l'Alta i Baixa Ribagorça i les comarques aragoneses de la Llitera i el Baix Inca, es parla el català ribagorçà. Escoltem-lo.
I a la vegada hi havia molta gent i pues, els vells s'han mort i els joves pues, han anat anant. Com ho han fet els meus fills mateixos, que se'n van anar, i els pares van tindre que marxar. Pues sí, tio, jo, mira, quan estàvem al poble que jo em vaig criar, aquello era Supiruny.
Ah, sí.
Cornudella de Baliera. Sí. Allí, pues mira, antiguamente, los mozos de la Riviera pillaban a Supiruny y los de Supiruny anaban a la Riviera para las festas.
Al Pallars Sobirà, el Jussà i Andorra es parla el subdialecte pallarès. Més avall, a la conca de Tremp, fins al Segrià i les Garrigues, es parla el subdialecte, aquest sí, ben anomenat lleidatà.
Sí que vindria, però estic embarassada del bou. Al matí em llevo. Mi fai ben pintinada, em fai ben rentada, em fai ben mudada i me'n vaig a l'escala de Jaume. Espera que esperaràs, Pepeta de Xirina, ballant on t'estaràs.
Diuen que tota llegenda té alguna o altra veritat. Si ho parla la gent del poble, no ha de ser casualitat que moltes coses contades potser van ser realitat.
Afina't la memòria i mira...
La música del Quico Alcèlio, el noi i el mut de Ferreries, ens serveix per arribar a les comarques catalanes de la Conca de l'Ebre, on es parla una varietat del dialecte occidental anomenada tortosí.
Ha anat a minxar molta gent? No, pare, no. Està molt carregat, molt carregat. I diu la mà d'estre. Escolta, voldràs que demanem menestors amics allà al cirerer? Podríem fer el dinar i colliríem cireres. Vinga, anam. I diu la mà d'estre. Però el crió deixem-lo a casa. I per què? Diu su pare. Home, també és massa. Si tots els dies està al cirerer, també té dret a minxar.
Per necessitat.
Si dius lo que posa, la gent no se'n recordarà. Si la dius ben grossa, veuràs tu si se'n parlarà. Si dius lo que posa, la gent no se'n recordarà. Si la dius ben grossa, veuràs tu si se'n parlarà.
Mundio sempre em contava que...
Però un cop arribem al sud de Catalunya ens trobem un altre dialecte de transició, el que es produeix entre els subdialectes nord-occidental i el sud-occidental, és a dir, el valencià.
Està, Joan, què fas? Estàs així, xató?
Pues mira, ara arriba el conseller i pujo a fer-se el sopar. Què, el desfet?
No, mira, me falta afegir los calamars.
Què vols, que parlo a la taula, Andrés?
Sí, però primer fes l'ensalà.
El valencià septentrional, el que es parla més al nord del País Valencià, és un subdialecte del valencià que alhora és un dialecte del català. A causa de l'alta diferència que hi havia entre la divisió del valencià septentrional i el català meridional, aquest subdialecte actualment està dividit en dos, el valencià castellonenc i el valencià de transició o tortosí ebrenc.
Però en canvi tothom sap que un iaio va fer un arca. Era Noel del diluvi, de la Bíblia, un gran patriarca.
I així arribem a terres valencianes, on es parla un dialecte de la llengua catalana que des del segle XIV rep el nom de valencià. Actualment, l'ús com a arma política de la denominació de la llengua catalana al País Valencià, i especialment a la seva distinció com a llengua i no com a dialecte del català, ha generat nombrosa polèmica. Finalment, el govern espanyol ha arribat a la conclusió que valencià i català són dues denominacions diferents per una mateixa llengua, i les dues denominacions tenen la mateixa importància. Per això, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix la seva llengua com a valencià, i els Estatuts d'Autonomia de Catalunya i les Illes Balears com a català.
No em deixa veure el sol, sóc del sud i el meu caminar s'ha fet tan complicat que ja no veig el nord. Del sud, la terra dels enganys, la terra d'amargors que sempre assequen plors. Sóc del sud, país que ja no hi és, que s'amaga del temps dins el cor de la gent. Sóc del sud del meu cor, sóc del sud del meu món, sóc del sud del record d'uns països sense nom.
I aquest tema del grup valencià Obrint Pas ens ajuda a explicar l'arribada del català al País Valencià. El van portar els colons catalans que es van establir en aquest territori durant la conquesta feudal, encapçalada per Jaume I el Conqueridor. Aquests colons procedien de totes les regions de Catalunya, però els més nombrosos van ser els colons aragonesos. Tot i que una mínima part dels colons aragonesos va fer que el castellà fos la llengua predominant en alguns indrets del País Valencià. Al segle XVII, després de l'expulsió dels moriscos, van definir la parla castellana a la resta de les comarques de l'interior que encara avui la parlen. Malgrat tot, el valencià ha estat històricament la llengua predominant i administrativa al País Valencià. Des d'un punt de vista dialectal, el valencià pertany als parlars occidentals del sistema lingüístic valenciano-català. Per tant, comparteix molts trets amb el català parlat a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. També presenta trets propis, depenents a cada comarca. Des de la transició democràtica espanyola, L'autonomia o heteronomia del valencià respecte a la resta del sistema lingüístic valenciano-català ha sigut motiu de debat i polèmica entre els valencians, normalment amb un rerefons polític. Tot i que els filòlegs i lingüístics són partidaris de la unió de les comunitats lingüístiques valenciana i catalana, hi ha una part de l'opinió pública valenciana que és partidària de l'autonomia de les dues llengües per motius polítics. I per parlar dels dialectes, avui ens acompanya una parlant del dialecte de transició oriental-occidental, però que justament l'hem convidat perquè és filòloga en llengua catalana. Magda Boldo, benvinguda.
Hola, què tal?
Bé, a la primera part del programa d'avui hem intentat explicar les principals variants dialectals del català, una llengua que, com suposem la majoria, ha anat evolucionant al llarg del temps i s'ha desenvolupat en diverses variants. Com es produeix a Catalunya aquesta creació dels diversos dialectes?
Bé, abans de concretar aquesta pregunta, caldria especificar que el conjunt de dialectes és el que forma la llengua. Per tant, ens hauríem de remuntar primer a saber quin és l'origen exacte del que és la llengua catalana. Un factor clau que podem tenir en compte és el de la romanització, que va ser el segle III abans de Crist, quan van venir els romans al que és la península ibèrica, i va ser un factor clau a l'hora de tenir en compte la formació de la llengua catalana. Primer cal tenir en compte que a la península, o sigui, primer ho farem a grosso modo, diguem-ho així, i després anirem concretant el que és Catalunya i els dialectes que hi han inclosos dins. Doncs en el moment que arriben els romans aquí, a la península ibèrica, hi havia un parlant concret i unes costums en concret. I en el moment que arriben, ells implanten la seva cultura, les seves costums, i alhora, evidentment, implanten també la seva llengua. I això produeix que parlin el llatí, que és el que parlaven els romans, i clar, amb la llengua que es parlava, juntament amb el llatí, van anar evolucionant amb altres llengües.
És a dir, el castellà i el català és una mescla de la llengua ibèrica, que ja es parlava aquí, i la llengua llatina.
Sí, la llengua ibèrica, bueno, la llengua que es parlava a la península ibèrica, més tots la influència d'aquest llatí, que evidentment, depenent de la zona, tenia unes característiques o en tenia unes altres. En el cas de Catalunya, si diferenciem precisament el català del castellà, per exemple, doncs és per això, no? Perquè, o sigui, el que són els colonitzadors venien de... tenen una diferència, una procedència diferent, la seva zona geogràfica és diferent, i clar, tenen unes diferències. Per tant, això s'ha de veure reflectit en el que és el llenguatge. Clar, en el que fa el cas de Catalunya, què passa? Que parlen el català, però dins d'aquest català també hi ha unes diferències. O sigui, tenint en compte els pobladors que hi havien i els conqueridors que hi han anat, es produeixen una sèrie de diferències. Clar, hi ha molts altres factors, no? Això està dit així molt, molt a grans trets, però serien, en resum, doncs, trets històrics, culturals, socials, el resultat que
d'aquesta influència de les dues llengües. Per tant, el que és la creació dels dialectes té molt a veure amb això, no? Amb aquestes diferents àrees geogràfiques de la conquesta.
El que és la formació de la llengua catalana. A partir d'aquí, a mesura que van evolucionant, i totes els factors històrics que també hi haurà posteriorment, no només són aquests factors de la romanització, tot i que és un factor molt clau, posteriorment hi ha altres factors, per exemple, com venen els musulmans, també serà un factor clau a l'hora de després anar desenvolupant els diferents parlars, i després concretament també els de la llengua catalana, no? Que tenen els seus dialectes concrets.
Cada dialecte de la àrea geogràfica del català es desenvolupen unes característiques especials, no? En el seu temps de la creació, quins dialectes es creen?
Bé, posteriorment, a mesura que van evolucionant, clar, hem de deixar clara una cosa, que del llatí que es parlava fins al català no s'aixequen els pobladors d'aquell moment, no s'aixequen d'un dia per l'altre, parlen primer en llatí i després l'endemà s'aixequen i ja parlen en català. Clar. Evidentment, és un procés molt lent, molt, amb moltes característiques pel mig, no, que cal tenir en compte, però això sobretot tenir en compte. Doncs a partir d'aquí es van desenvolupant una sèrie de trets característics depèn la zona, ja ho hem dit, segons els colonitzadors d'on procedien, l'àmbit geogràfic on ens trobàvem i la incidència de la romanització, que no va ser la mateixa en els diferents llocs, no? A la costa, per exemple, va tenir una incidència, el que és la part del Mediterrani, i el que és la part interior va tenir una altra, per exemple, o a la part del Pirineu. Evidentment, l'incidència de la romanització va ser molt diferent, també és un punt clau a l'hora de distingir un tipus de dialecte o un altre. I després, a posteriori ja, el que hem pogut distingir són dos grans blocs, que és el que anomenem el català oriental i el català occidental, que són els dos grans blocs. Evidentment, dins de cada bloc hi ha unes diferències més concretes encara, perquè podem fer una sèrie de subdivisions dins d'aquests dialectes grans. Com sabem, el que és el dialecte, el gran bloc oriental, seria, com bé diu, la part més oriental del que és el territori català.
I, és a dir, Barcelona i Girona.
Sí, així que eren els trets. Evidentment hi ha molta varietat de ciutats i pobles, perquè clar, tampoc el que no podem centrar sempre és les grans capitals. Evidentment, els pobles, també cadascú té el seu propi dialecte i el seu propi parlar, que després ja entrarem amb més precisió, però ara així grans trets, el bloc oriental seria doncs aquest que sentim més a la tele, com si diguéssim. El que es fa la neutra.
El que potser que de manera mal dita li diem estàndard, no?
Sí, bueno, l'estàndard seria aquesta llengua que tenim així com a ideal, no? Però el que és l'oriental és aquest tipus de llengua que sembla que es parli, que sigui el millor parlar, i que no és així, perquè també hi ha l'occidental, que seria ja més, que és Tortós, a Lleida, després ja especificarem exactament els diferents territoris, però que sapiguem que hi ha aquests dos tipus de parlar així a grans trets. També hi ha...
Principalment avui el nostre programa ens hem preocupat d'un tipus de dialecte, el que potser no hi estem tan acostumats a sentir, que és el dialecte de transició. N'hi ha diversos a Catalunya i suposo que aquests dialectes van apareixent a les zones de transició d'aquests dos grans blocs, entre l'oriental i l'occidental. Què és un dialecte de transició?
És això, com molt bé has dit, està situat entre un parlar i un altre. D'acord? Aleshores, el que és el propi dialecte de transició, podríem dir, tenint en compte aquests dos grans blocs que hem diferenciat en un començament, és un parlar que té unes característiques pròpies d'aquest català oriental i unes característiques pròpies del català occidental. Per tant, no es decanta ni cap una banda ni cap una altra. Simplement que agafa característiques d'ambdós dialectes. I aleshores, clar, el que produeix aquest mena de parlar, doncs és una mena d'estranyesa per la gent que no el coneix. O sigui, per la gent que el parlem pot semblar molt habitual, molt normal, en canvi per la gent que no està acostumada a sentir aquest tipus de parlar que agafa de trets dels dos dialectes, pot semblar molt estrany.
Quins dialectes de transició té el català?
El dialecte de transició es diu així, dialecte de transició. Més o menys el que podríem especificar és en les zones on es troba aquest dialecte de transició.
On en trobem?
Així com el català oriental, que hem dit, per exemple, a Barcelona, evidentment no tenim cap mena de dubte que estan parlant català oriental, o si te'n vas a Lleida, o en qualsevol territori del català més occidental, no tenim dubte de quin parlar estan situats concretament. En canvi, per exemple, només aquí mateix, a la zona en què ens trobem nosaltres, aquí a la Conca de Barberà, ens trobem un tipus de parlar que és de transició. És a dir, tenim uns trets característics del català oriental i també del català occidental. I el mateix passa al que és a la comarca de l'Alt Urgell, també hi ha un sector on també hi ha una miqueta del que és transició, però sobretot el que és la Conca de Barberà, el Priorat, també trobaríem alguns d'aquests parles de transició, i el Baix Camp, no res, és la part en què toca amb la Conca de Barberà i amb el Priorat, aquesta zona tot seria el que serien els parlars de transició. Evidentment, cada un d'ells, depèn dels pobles, tindrà moltes característiques diferents. Direm nosaltres, per exemple, que som d'aquí a l'Espluga de Francolí, doncs tindrem unes característiques pròpies del parlar de transició, però, per exemple, si anem a Cornudella o a Ulldemolins, que ja està a la part del Priorat, també parlen amb un, tenint un parlar
un típic. Altre tipus de dialecte de transició.
Exacte, o sigui, l'incluïm dins del parlar de transició, però tot i així té unes característiques diferents al nostre parlar.
Tot i que, per exemple, la separació entre la demarcació de Barcelona, la Catalunya Central, i la demarcació de Lleida, hi ha zones en què d'un cantó a l'altre es parla dialecte occidental i a l'altre poble del costat dialecte oriental?
Sí, sí, evidentment, no només hi ha com a parlar de transició aquest que hem dit del bloc oriental i occidental, que seria el més gran, diguem-ho així, no? Perquè imaginem-nos ara el mapa dels països catalans partit així una miqueta pel mig, pel que fa verticalment, no amb una línia totalment recta, això cal precisar-ho, perquè hi ha moltes varietats, depèn del poble, com hem dit, però pel que fa, clar, evidentment els diferents dialectes de cada aquest bloc que hem dit, per exemple el que és el rossellonès, el capcinès, que està més al nord, quan passa el que és el català central, clar, no pot passar d'un dialecte a un altre.
També hi ha un dialecte de transició.
Exacte, no podem passar d'un dialecte a un altre així, tal qual, no. O sigui, hi ha d'haver també una zona de transició en què es barregin uns trets d'un parlar i d'un altre, que seria el que diem el català septentrional de transició. No, perquè és una transició entre el català del rossellonès i el que és el català central. No es passa directament, hi ha com una mena de contínuum, una mena de barreja, de transició entre uns i els altres, que agafen característiques dels dos parlars.
Ja per acabar, la riquesa dialectal de Catalunya, aquesta important característica de la llengua catalana, que passa doncs per l'existència de nombrosos dialectes, per la transició d'aquests dialectes i per dialectes més consolidats, vostè creu que el futur dels dialectes acabarà tendint a la desaparició de totes aquestes variants, com hi ha exemples en altres llengües, i ens n'oblidarem de la diferència de parlants i tots acabarem parlant un únic o dos dialectes i desapareixeran totes les transicions?
Sí, tendiran a desaparèixer aquests dialectes. Bé, m'agradaria ser optimista i pensar que no aniran desapareixent, però tal com està els dies actualment, com està l'actualitat avui en dia, doncs crec que a la llarga, clar, evidentment segurament nosaltres ja no ho veurem, però acabaran desapareixent. Perquè això que dèiem, aquests prejudicis que tenim i que de vegades està tot més globalitzat. I ens fixem molt més en el que és les grans ciutats, les grans coses, no? I tot el que és petit i minoritari ho tendim a deixar de banda i a rebutjar. I clar, sap greu dir això, però crec, tendeixo anar més cap al pessimisme i crec que a la llarga potser sí. Però crec que és molt important també ja ara, parlant així grans trets, parlant ja el català, no? Perquè realment si desapareix un dialecte és que va desapareixent el català, perquè ja hem dit abans, el conjunt de dialectes forma el que és la llengua. Si desapareix un dialecte, on desapareixen dos, vol dir que el català està desapareixent. I això, no sé si el català desapareixerà o no, però crec que s'han de tenir dues qüestions molt importants. Una, jo crec que el poder és molt important aquí. O sigui, depèn el poder i la gent que està a dalt de tot, l'administració que en fa i la normalització que vol que es dugui a terme perquè aquesta llengua aguanti. Jo crec que el poder és molt important, però clar, tot, evidentment, no depèn del poder, també depèn dels seus parlants. I els seus parlants, perquè es mantingui aquesta llengua i aquests dialectes i tota la seva varietat, és molt important que s'hi sentin identificats amb aquesta llengua. Això que dèiem, si un no se sent identificat amb el seu propi dialecte o amb el seu propi parlar i tendeix a parlar, per exemple, català més central, val, sí que se sent identificat a parlar català, però si aquesta identitat l'anem perdent i no ens sentim identificats i no valorem la llengua i segons en quines situacions no l'utilitzem i nosaltres mateixos ens tirem sorra damunt nostre mateix i a vegades no ens n'adonem, no? Doncs jo crec que aquests dos factors, el tema del poder i els parlants mateixos, són claus pel futur del que és la llengua i de retruc, evidentment, els dialectes.
També en el seu temps les llengües ibèriques i després el llatí van acabar desapareixent i van ser convertits en noves llengües. Potser l'evolució lingüística no es pot aturar i evidentment hi té molt a veure el que és la influència política, social i cultural del moment. Magda Boldó, filòloga en llengua catalana, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Adéu-siau, gràcies a vosaltres.
Fins una altra. De vegades no som conscients del que ens envolta. És una llàstima que la mandra a conèixer ens impedeixi arribar a descobrir la riquesa del català. Una llengua més al món, però que pels 9 milions i mig de persones que la parlen és una part molt important d'allò que estimem. La llengua es relaciona amb la cultura, amb la identitat nacional, i el català és, per sort, una llengua que es conserva i que encara manté moltes peculiaritats, que encara guarda com a testimoni de l'evolució unes varietats dialectals molt diverses. Potser d'això ja no en som tan conscients. Totes elles són igual d'importants. Cada una ens dona moltíssima informació de la procedència, l'àmbit geogràfic, social i cultural d'aquella persona. Esperem que a partir d'ara, tots plegats ens fixem més en la importància de la llengua. Fins aviat.
Dins la memòria.
I fins aquí el programa d'avui. Segur que després d'haver-lo escoltat us mostrareu més sensibles a la realitat dialectal de Catalunya. I qui sap, potser podreu descobrir la procedència del vostre veí només fixant-vos en la manera de parlar. Els dialectes són una part més de la identificació cultural dels catalans. Avui us hem volgut explicar una realitat lingüística pròpia de Catalunya. La nostra intenció era, una vegada més, aportar-vos nous coneixements. El Fora d'Hores, com sempre diem, tornarà la setmana vinent a la mateixa hora. Fins aleshores, molt bona setmana.
La flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.